Anem al cine i tafanegem què passa al Setè Art amb el Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Què tal? Bon dia.
Amb ganes de descobrir aquestes històries que has triat, que has seleccionat i que podrem gaudir a la gran pantalla. Però abans tafanegem una miqueta, no?, que es cou el món del cinema.
Sí, sempre és interessant, no?, perquè és un món que està sempre en moviment. I tot i que ha sigut una setmana fluixeta, sempre hi ha alguna notícia també aquí interessant, no? Primer de tot vull celebrar que ha sigut una setmana sense destapar cap abús de productors, directors i tot això.
Mira, ben vist. Està bé comentar-ho.
Crec que ho portarem al dia, això, perquè cada cop surten més coses d'aquest tipus, més casos, i està bé també reflexar quan no passa. I ara sí, notícies més interessants, bueno, més interessants, entre cometes, vull dir, més alegres, si no. Ha sortit el tràiler d'una pel·lícula que es diu Wolves, que a primer moment a ningú li sonarà, ni a mi tampoc, va ser una sorpresa. I per què és notícia això? Diu, perquè es tornen a juntar Brad Pitt i George Clooney en una pel·lícula.
Oh, com a Ocean's Eleven.
Exacte, com a Ocean's Eleven. Em sembla que també van fer una pel·lícula dels Coen junts, dos actors amb molt de carisma, no? I que sempre és un goig veure'ls treballar junts. I llavors jo estava pensant, ostres, qui t'agradaria que tornessin a treballar junts a tu? Així, alguna parella que diguis...
Alguna parella
sí.
Mítica? Ostres, no sé ara.
Perquè jo penso en Emma Stone i Ryan Gosling, que han fet diverses pel·lícules, i ara són l'actriu i l'actor del moment, jo crec que m'encantaria tornar-los a veure junts. Un La La Land 2.
Fent comèdia.
Sí, per què no? O que canti, no balli, no ho poden fer tot aquest.
Va, doncs, desig va. Aviam què passa. I en saps alguna cosa d'aquest UOS que reuneix Pitt i Clooney o poca cosa s'ha...
Sí, el director és el John Watts. Aquest és el director de les últimes pel·lícules de Spider-Man. No ha fet gaire cosa més, llavors no tenim gaire referència a part del món dels superherois. A veure com li va. També escriu ell el guió. Ja sabeu que sóc ferm defensor dels directors que escriuen els seus propis guions i que s'ha d'estrenar aquest any. Cap a la tardor, octubre, novembre, una cosa així. I va de que George Clooney i Brad Pitt són, no sé si assassins no, d'aquests que es contracten per fer operacions
encobert
o encàrrecs, exacte. I bé, si més no, la pel·lícula crec que té un to molt de comèdia. Ja us convido a veure el tràiler, que ja veureu que és molt divertit i de moment pinta bé. Esperem que no sigui un bluff i que no ens decepcioni després.
Per sucar-hi pa també... El que ens portes a continuació sobre la nova Missió Impossible.
Sí, no? Perquè si estem parlant ara d'herois d'acció, jo crec que el tòtem que tenim, si més no, a l'actualitat, el cinema contemporani és Tom Cruise.
30 anys de saga.
30 anys de saga. L'altre dia llegia que ara mateix Tom Cruise té l'edat de Ian McKellen, quan va gravar El Senyor dels Anells, que fa de Gandalf, del senyor gran, amb barba, no?
Sí, sí.
Pues tenen la mateixa edat, no? Vull dir, són coses que a vegades em sorprenen. I res, una tonteria meva. I sí que, en principi, com bé deies, no? 30 anys fent el personatge d'Ethan Hunt, a Missió Impossible, porten, em sembla, que 7 pel·lícules i ara van per la 8ena, que és la segona part de la 7ena, no? La 7ena es va dir Sentència Mortal, parte 1, i crec que la 2 pues, es dirà, ai, la 8ena es dirà parte 2.
Ha caigut la part 1. Ha caigut del títol.
Exacte. I el per què? Perquè va ser un fracàs. Va ser un fracàs a la taquilla. Fracàs relatiu, no? Va fer uns 600 milions, que qui
sí.
Pogués agafar 600 milions...
Home, tenia moments molt espectaculars, però el conjunt cruixia una mica, la veritat.
Has de saber, no?, què vas a veure. A mi
sí.
És una pel·lícula que hi vaig anar, em sembla que hi vaig anar un divendres a les 10 del vespre i m'ho vaig passar teta i no em vaig a dormir, no?
Però sense
poder...
més, no?
Exacte, no és una pel·lícula que recordi. Ei, i per què és notícia, això? Perquè també li està costant una milionada aquesta pel·lícula, no? S'està parlant d'uns 400 milions d'euros, de dòlars...
Verge santa.
...que ha de costar aquesta pel·lícula. Per tant, si en números ràpids, la pel·lícula hi hauria de recol·lectar, no?, de reunir aquests 400 milions quan arribi al cine. I després, ja si sumes el màrqueting, que normalment pot pujar uns 100 milions, 150 milions...
Tant?
Sí. Sí,
wow.
Sí. Jo tampoc sé d'on te surten, però... Tampoc hi entenc d'aquestes coses, no?, de màrqueting. Però sí, li desitgem sort. Jo segurament l'aniré a veure I a veure com acaba, perquè en principi també té el reclam de que és l'última pel·lícula de la saga.
Es jubila ja, el Tom Cruise.
Jo tampoc m'ho crec, això. No m'ho crec, vull dir...
Jo tampoc, després de la darrera, de les 7,
exacte,
que va fer de tot i més.
Exacte, vull dir, una vuitena i una novena encara hi cap, no?
I tant.
I després també, com que té Top Gun 3 també per allà, doncs sempre som fans de Tom Cruise i de que vulgui portar gran espectacle al cinema.
Hi ha data per aquesta Missió Impossible 8?
Si no m'equivoco, inicis de l'any que ve. Inicis de l'any que ve o primavera de l'any que ve. Estem allà, s'està acabant de gravar. A veure què en surt, a veure amb quina pirueta nova.
No sé si es convertirà en saga o no, però podria ser, també saps coses de Puñales por la espalda.
Sí, Puñales por la espalda és... bueno, de fet, crec que ja a partir de la tercera ja la podem considerar quasi saga, no? És una pel·lícula amb el... amb Daniel Craig, que fa de detectiu, no? I cada pel·lícula...
Benoit, no? És el protagonista.
Sí, el Benoit Leblanc. Doncs això, que cada pel·lícula és una història diferent, són pel·lícules molt disfrutables. La primera, em sembla, que va sortir cap a l'any 2019, la segona va sortir l'any 2021, si no m'equivoco, a Netflix directament, perquè Netflix també va pagar una milionada per tenir les històries d'aquest detectiu. I ara, doncs, ens veiem un altre cas... que és interessant, perquè és notícia, perquè el director Ryan Johnson, que també escriu el guió, l'altra vegada, mini punto per Ryan Johnson, doncs sempre, no sé com s'ho fa, aconsegueix reunir un grapat d'artistes, que és impressionant. Vull dir, la primera pel·lícula teníem a Jamie Lee Curtis, teníem a l'Anna de Armas, a part del Daniel Craig, teníem el Capitán América... molts artistes, no? Ara no me'n recordo més. A la segona també en teníem l'Edward Norton, teníem algú més, i aquí, doncs, també ha tornat a passar, no? Comencem per Glenn Close.
Què dius ara? Sí? Surt Close a la tercera?
Sí, no sé, deu ser un director que deu caure molt bé, tot i que li va caure Puñales per tot arreu, no? Quan va dirigir Star Wars 8, també en soc ferm defensor, però, coses a part... doncs també, no? Tenim a la Glenn Close, tenim el Josh Brolin, que també ara està amb les pel·lícules de Marvel, tenim el Jeremy Renner, que també, no? Actor d'acció que també està a Marvel. Tenim l'Andrew Scott, que és el Moriarty de la versió nova del Sherlock Holmes.
D'acord.
La Mila Kunis, no?
Ah, que bé.
De Cisne Negro, no? La coneixem. Per tant, una altra vegada tenim molts personatges i segurament la història serà molt interessant. S'ha de dir, a veure com es diu, si tinc el nom per aquí. No tinc el nom
ja
per aquí.
Ja circula com un teaser o un tràiler, no?
Sí, on tenim el nom de la pel·lícula.
I la,
no?,
data d'estrena i poca cosa,
exacte,
més.
Exacte, que l'estem esperant pel, em sembla que el desembre de l'any que ve.
2025.
Exacte. Ja li va funcionar molt bé Puñales por la espalda 2 aquesta data, no?, que també va sortir, com dèiem abans, directe a Netflix. Doncs aquesta segurament seguirà el mateix patró.
T'haig de confessar que la primera em va encantar, la segona no tant.
La segona és un bluff, no?, perquè la primera és tremenda, vull dir, m'ho vaig passar molt bé mirant-la i estava tot molt ben entrenada. La segona sí que hi ha una mica de... no sé, no acaba d'arrencar per mi, no? I té una estructura també molt marcada, no?, amb dos parts diferents, per dir d'una manera, que canvia el punt de vista. Llavors, no sé si això li juga a favor o no, no? Perquè jo crec que un dels reclams és Daniel Craig actuant de la manera que ho fa, perquè és molt divertit. I crec que bueno, la segona part de Puñales por la espalda 2, no?, com que ell no deixa de ser el protagonista una estona, és on jo crec que afluixeix la pel·lícula, però tot i així és disfrutable, no? És,
sí, 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 i tant.
Són dues hores que em sembla que... I surt Hugh Grant, que també és un...
Sempre és un punt
com a parella de Daniel Craig, que això va ser divertidíssim.
Imbatible. Si les voleu recuperar mentre no s'estrena la tercera, estan a Netflix, que té els
correcte
drets. I ara sí, anem per la cartellera, per les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb quin arrenquem?
Amb Hitman.
No, no, no me lo trago.
¿El qué?
Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras.
Seré una fantasía tuya.
¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo?
Por cierto, me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega. me di cuenta de que no todo el mundo se imaginaba al mismo asesino. Cada operación encubierta era una representación. Esto va en serio.
Haré lo que usted me pida.
Cada detención era como una ovación en pie.
Menudo actorazo.
Lo tenía todo controlado.
Eso suena muy bien.
Hasta que las cosas, bueno,
Ron,
se complicaron.
Madison. Se esperan fuertes turbulencias. Prepárese para el impacto. ¿Te doy miedo?
No.
¿Recordáis a la chica que quería matar a su marido y a la que soltamos?
No, la soltó él.
Han encontrado a su marido muerto.
¿Qué ha pasado?
Creo que te estás volviendo descuidado. ¿Ella cree que eres Gary?
Hitman, asesino por casualidad. Què ens expliques?
Aquesta pel·lícula és, va d'un professor, Gary Johnson, és basada, si més no, més o menys, en una història real, no? És aquest professor Gary Johnson que, d'alguna manera, es va veure involucrat amb les escoltes aquestes que fan a l'FBI. I llavors el que es dedicava doncs, era que atrapar els criminals, no? Quan confessaven mitjançant algun engany, alguna trampeta, doncs ell escoltava aquestes confessions i llavors això ho passava a l'FBI. Hi ha un moment, no? Això ho explica la pel·lícula, que durant una d'aquestes persones que ha de fer una d'aquestes trampetes perquè el criminal doncs, confessi, falla. Llavors ell li diuen, escolta, ja que ho has fet tu tantes vegades o has sentit tantes converses d'aquestes, per què no ho fas tu?
Posa-t'hi.
I llavors és quan es fa, no?, assassino por sorpresa, que ell sempre el que acaba fent és interpretant un assassí d'encàrrec, i llavors quan va amb la persona que contracta l'assassí, no?, doncs és quan ell aconsegueix que empresonin aquesta persona.
Aconsegueix la confessió, no?
Correcte.
S'enregistra i a la garjola.
Què passa? Gir romàntic, quan apareix una noia que li demana que mati el seu marit perquè la maltracta. Llavors, aquí el nostre protagonista, interpretat per Glenn Powell, doncs s'enamora d'aquesta noia i comença a divergir aquest cantó lluminós o aquest cantó fosc, doncs comença a saltar la comba amb aquesta línia i és aquí, no? A partir d'aquí se'ns desgrana la història. Com deia abans, l'actor és Glenn Powell. Aquest noi ara ha sorgit perquè l'any passat ens va regalar una comèdia romàntica amb Sydney Sweeney, que és aquesta actriu que també ara està molt de moda, i van fer aquesta comèdia romàntica que els va sortir molt bé, direm, de taquilla i de públic. I llavors la noia és Adrià Arjona, no sé exactament com es pronuncia.
No et puc ajudar perquè també m'ha sorprès, no sé com dir-li.
I bé, no? També fan una parella de, també els dos molt guapos, interpretativament diuen que ells dos se surten, i llavors que és una pel·lícula molt interessant. Què podem pensar, no? Em direu, ostres, pel·lícula romàntica, poder una mica típica, però és que darrere, no? Tenim a Richard Linklater. Richard Linklater és normalment director i guionista també de les seves pel·lícules, una altra vegada, minipunt per ell, i va fer una de les pel·lícules que per mi és de la meva infància, que és School of Rock, que és Jack Black fent de professor de música, i també té la trilogia del Before Sunset, no? Aquesta de la història romàntica que es fa durant, no sé si 3 dècades o alguna cosa així, i llavors és un director que ha tocat tots els pals, perquè l'última pel·lícula que ens va arribar d'ell és d'animació, i que té una forma d'escriure i una forma de rodar molt interessant, no? On el que fa és la importància de la història i dels actors i de les actrius interpretant. També fa anys ens va guanyar l'Oscar per Boyhood, aquella pel·lícula que també va rodar durant, no sé si eren 15 anys, del pas a la infantesa d'un nen cap a l'adolescència i cap a l'edat adulta. Així que és una pel·lícula que pot ser molt interessant i molt també una mica fresca, no? Ara que venen temps calorosos, doncs, per anar a passar una bona estona al cinema i estar fresquets i veure una pel·lícula que crec que riurem, doncs crec que és una molt bona opció.
diu spin-off d'aquest Hitman, simpàtic gaspatxo, ara que ve el bon temps, de comèdia romàntica i thriller noir, que demostra que Glenn Powell és una estrella que apunta maneres. Un carmelet per Glenn Powell, també destaquen que pot interpretar diferents personatges, aquests diferents assassins o a sou o mercenaris, i tot i que la pel·li no és perfecta, diuen que és simpàtica i entretinguda. Jo li trobo certa connexió amb el personatge de Breaking Bad, la situació, no? Profe, que es passa al cantó fosc.
Al cantó fosc, sí. Poder una mica més relaxada, no? Una mica més, no? Més a la comèdia. Breaking Bad era molt dura. Però sí, jo em té, aquesta pel·lícula, i crec... S'estrenarà a Netflix d'aquí poc, però sempre recomanem anar al cine, no?
Sempre. Tenim altres històries.
Amb Los Vigilantes.
Voy a salir esta noche. No la palmes.
No la palmes. No la palmes.
¿Creía que no hablabas? No me mires así. Solo lo hago de vez en cuando. ¿Y el coche? Tienes 5 segundos antes de que se cierre la puerta. 5, 4, 3, 2. ¿Qué pasa? ¿Qué sitio es este? No quiero asustarte, pero no tenemos mucho tiempo. No es buena idea hacerles esperar.
No és terror. És suspens, intriga, amb aquest
Exacte.
Punt...
No poder...
De por, sí.
Enmarcat en el que està de moda amb terror psicològic, no? Que és més l'atmosfera, no? Que més que una persona que et surti amb un ganivet i et faci un susto, no? Què explica la història? És la història de Mina, és una noia jove que, per algun motiu, es queda, té un accident i es queda atrapada en un bosc. Llavors, en aquest bosc passa alguna cosa estranya i, mentre s'escapa d'aquesta cosa estranya, troba una mena de cubicle, barra casa, no sé com definir-ho, i es queda tancada allà amb, no sé si, 4 o 5 persones més estranyes. I de tant en tant van apareixent uns éssers també curiosos, no?, monstruosos, i la idea és descobrir per què hi ha 5 persones allà tancades, qui són aquests éssers, i això.
Juga amb el títol, no?, The Watchers, els que observen, que són Exacte. Aquests éssers, i ells que són els observats.
Exacte, i de la mateixa manera jo crec que el joc també et gira, no?, i ells també acaben observant aquests éssers. Què és l'interessant d'aquí? Aquí tenim una directora, no direm, podem dir debutant en el llargmetratge, que és Ishana Shyamalan.
Com el cognom...
Clar, el cognom ens crida l'atenció. Per cert, també escriu el guió ella. Per tant...
Punt per ella.
Clar, qui és aquesta noia? Aquesta noia és la filla del director M. Night Shyamalan, director del Sexto Sentido, Señales, El Bosque...
Un veterà del terror.
Sí, exacte, aquest terror psicològic, que sempre hi ha aquell gir final, i crec que les seves pel·lícules són molt entretingudes, a part que té un estil molt marcat, no?, per aquest gir final que sempre hi ha i que ja t'esperes, o sigui, no t'esperes quin gir és, però ja esperes que hi hagi un gir, no? Ella, la filla d'aquest director, Ishana, sí que li va dirigir uns capítols d'una sèrie que va crear el seu pare, però, com dèiem abans, sí que debuta en el llargmetratge. No sé amb què ens sorprendrà. Jo crec que poder seguirà una mica els passos del seu pare, però amb el seu estil, no? Amb el seu estil marcat. Al final és també una noia jove, vulguis o no, no? Que sigui noia també li donarà un punt, o li donarà
un gir, no?
Un gir. Ell sí que s'ha recuperat, però va estar molt de temps perdut, perquè els grans estudis li posaven molts bitllets a les mans i es va oblidar del seu estil. Ara sembla que ha tornat. I ella, de moment, no està atacada, no?, pels grans estudis. Així que crec que, si més no, una pel·lícula interessant i que pels amants i del terror i o d'aquest suspens de mal rotllo, però que tampoc hi ha sustos, jo crec que també podrà ser una opció molt, molt interessant.
És The Watchers i compta amb Dakota Fanning. I tenim una altra història que ens farà riure.
Bad Boys, Ride or Die.
Vamos, Mike, levanta el pie.
Llegamos tarde.
Mi estómago, Mike, necesito una tónica.
Pídete una tónica y nada más.
¿Los perritos están calientes?
Llevan ahí desde ayer.
Deme uno y añádale salsa al hijo puta.
Abre la caja. ¡No te muevas!
¿Lo del mostrador son caramelos, Marcus?
¡No son míos, Mike!
Sí que lo son.
¡Cállate, cabrón!
Marcus, sube al coche.
¡Me está apuntando a la cabeza!
¿Quieres vértelas con él o conmigo?
Lo siento, señor, pero tengo que irme. ¡No! Llame a la policía.
¿Ustedes no son polis?
Reggie, ¿te has comido mis chuches?
No, señor.
Te has comido mis chuches, ¿verdad? Tienes que buscar trabajo.
Yo soy marine, señor.
¿Y no te vas de maniobras?
Papá, mira.
Torna el legendari duet format per Will Smith i Martin Lawrence.
S'ha de legendari perquè és, això també ja és una saga. Em sembla que en castellà està traduït com a Dos policies rebeldes i la primera va sortir al finals dels anys 90. Va, llavors portem 4 pel·lícules i aquí és doncs una altra entrega d'aquest duet policial graciós. Recordem, les dues primeres pel·lis les va dirigir Michael Bay, per tant, són unes pel·lis molt boges, una mica amb humor, direm, que ara poder no estaria del tot admès, abans es passava més, ara l'humor d'ara no és blanc, per dir-ho d'alguna manera, i aquí exerceix com a productor. I al final, doncs, com dèiem, no? Una altra història d'aquests dos policies. Esperem carisma d'aquí. Carisma, no? I situacions divertides i situacions molt boges. La tercera era molt justeta, la pel·lícula. No sé què hauran fet.
Doncs repeteixen els dos directors, no?
Per això us ho deia. Al final, aquestes pel·lícules sempre tenen el seu públic i per passar una estona entretinguda està bé.
Clar, recordem que Will Smith la va liar a la cerimònia dels Oscars de l'any 2022, que li va donar una bufetada a l'humorista Chris Rock perquè va fer una broma sobre la seva dona que no li va agradar. Està castigat sense poder anar als Oscars durant 10 anys, va passar un temps d'ostracisme. Ara aquesta pel·li potser seria la manera de redimir-se i oblidar tot allò.
Sí, no m'hi vull ficar gaire, no? Però jo crec que hi ha gent que fa coses més dolentes. Evidentment, no justifico la violència, però perquè, a més, aquesta setmana hem tingut el cas, no?, que algú va pagar un humorista, també, i això n'estic molt en contra. Però, bueno, crec que, al final, una bufetada tampoc és tant. Jo crec que és més pecat que guanyés l'Oscar pel paper aquest que va fer el pare de les germanes William quan tenia molts millors papers. Això és més pecat per mi.
Bé, en tot cas, veurem si manté aquell imant que tenia Will Smith amb la taquilla i recullen molts diners. El que sí que trobareu és acció explosiva, humor irreverent, com a tota aquesta franquícia dels detectius de Miami. Freddy, gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
A gaudir del cine, adéu-siau.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. ...200 quilos d'incivisme a la muntanya de Segur de Calafell. Voluntaris recullen les escombraries d'una zona muntanyenca en el municipi. Són les escombraries que voluntaris de l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf van recollir aquest passat dissabte en la zona del Mirador de Segur de Calafell. És una zona de muntanya en la qual hi havia hagut un antic restaurant que ja va ser derrocat fa anys per evitar la inseguretat que es generava en la zona després que tanqués. Fins a aquest punt elevat de Segur de Calafell hi ha diversos camins i pistes i allà són molts els incívics que llancen tot tipus de residus, malgrat que en el municipi hi ha un servei de recollida gratuïta de material voluminós. La nau presenta 50 propostes d'activitats a l'estiu per joves. Aquesta setmana es va fer la presentació de les activitats que es realitzaran aquest estiu a la nau a càrrec de la regidora de Joventut, Montse Arroyo, del cap del servei, Rubén Calvo, i de la responsable de l'equipament, Núria Alburnà. La novetat d'enguany és el Xalanau, que és el nom que rep la proposta estiuenca que agrupa totes aquelles activitats d'estiu que tenen per objectiu passar-s'ho bé. A més, neix una proposta d'activitats de tastos d'art i creació amb un total de 15 tastos durant tot l'estiu. La cinquantena d'activitats es duran a terme del 24 de juny fins al 9 d'agost, adreçades a joves de 13 a 30 anys. Pel que fa al preu de les activitats, la majoria són gratuïtes, a excepció de 13, que són de pagament, però que estan parcialment finançades. Moltes de les activitats són sense inscripció prèvia, però algunes d'elles, una vintena, tenen places limitades i requereix inscriure's prèviament per poder reservar la plaça. A la muntanya d'Olèrdola, la pedra pren forma de cos humà amb més d'un centenar de cossos, molts de nens i nadons, que s'obren a la roca calcària en tombes antropomorfes. És l'anomenat Pla dels Albats i que aquest dissabte es podrà conèixer de la mà d'una visita guiada programada a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia a les 11 del matí. Es tracta d'un espai que s'ha definit com a inquietant i que evoca el temps medieval, quan la gent vivia i treballava sobre les tombes. Amb la visita es vol apropar a la vida quotidiana d'una de les ciutats medievals més importants de l'alta edat mitjana a Catalunya, mitjançant les últimes excavacions arqueològiques realitzades. Des del nou tram de muralla descoberta, el celler medieval, la necròpolis i les restes de l'església romànica. El Noia pot tornar de Galícia amb la classificació per la gran final dels play-offs de l'Hockey Lliga sota el braç si aquest cap de setmana és capaç de sumar un nou triomf davant el Liceo. Els sadorninencs dominen la sèrie per 2-0 després de guanyar els dos partits a l'Ateneu per 5-3 i 4-2, respectivament, i situar-se a tan sols una victòria de resoldre el seu emparellament contra l'equip de la Corunya en una eliminatòria al millor de 5 partits. Avui a 9:15 del vespre, els de Pere Àvaries disposaran de la primera oportunitat a Riazor per sentenciar el seu bitllet per la final. En cas de victòria local, es jugarà un quart partit diumenge a les 12 del migdia, també al mateix escenari. En cas que el Liceu iguali la sèrie, dimarts vinent, 11 de juny, l'eliminatòria tornaria a Sant Sadurní per acollir el cinquè i definitiu partit. Avui s'habilitarà una fan zone amb pantalla i promoció d'entrepà i beguda per tal de fer una crida a l'afició i veure el partit des de l'Ateneu.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 12:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
En aquesta entrevista ens mullem, ens tirem a la piscina per conèixer millor un esportista d'elit, el nadador vilafranquí Toni Ponce, que ara mateix està immers en la preparació dels seus tercers Jocs Paralímpics. Toni, bon dia.
Hola, bon dia.
Acabes de tornar de Berlín, de disputar les World Series. Com ha anat?
Bé, molt bé. Berlín sempre ens dona uns grans resultats. No sé què passa, però bueno, és una piscina que sempre correm bastant. I estem molt contents, la veritat, nedant sobretot aquestes principals proves als 100 metres braça, on hem nedat amb uns temps que ens ha agradat i ens ha donat confiança per seguir endavant fins als Jocs.
Quantes medalles? No siguis modest.
Hem aconseguit 2 medalles d'or, a diferència d'altres campionats com d'Europa aquí, és tots contra tots. A nivell, doncs, hem fet l'or al millor braçista del campionat, en el 100 braça, i el millor braçista en el 200 braça, també.
La teva especialitat és la braça.
Sí, nado moltes proves, soc bastant complet, un nado bastant complet, però si hem d'escollir un estil en concret seria la braça.
Aquest any seràs a París, competint als teus tercers Jocs Olímpics. Quins són els objectius? Perquè tu ets home d'objectius.
Sí, jo sóc una persona que em marco molts objectius. Bàsicament, l'objectiu és, sobretot, estar lluitant per als 3 primers llocs, en els 100 metres braça i en els 200 metres lliures. També, a part de ser una persona que marco objectius, també som molt realistes. Sé que hi ha més opcions en els 100 metres braça que els 200 metres lliures, però, bueno, lluitarem igual. I la gràcia és aquesta, per almenys arribar bé, arribar al 100%, ben preparats, intentar donar la màxima guerra possible al màxim rival, que és el rus, i tant de bo aquest cop sigui jo el que toqui primer.
El rus ja el coneixes?
Sí, ja hem competit des del 2019, hem estat ja competint a la mateixa categoria. Ara, si fem rànquing, anem 2-2 amb victòries.
Empatats?
Sí, aquest cop a l'europeu de Madeira que vam fer a l'abril el vaig guanyar jo per una dècima. Ara ve l'empat i els jocs.
Uns paralímpics que es disputen en plena Festa Major de Vilafranca.
Sí, és una de les coses que, bueno, és llàstima perquè sempre els Jocs Paralímpics cauen aquí, a finals d'agost, no? Molta gent em diu, per la Festa Major, dic, sí, ja, sap greu, lògicament, però, bueno...
Però n'hi haurà moltes més de Festes Majors.
I tant, Festa Major, cada any podem disfrutar-la, llavors, bueno, pues, està justament debutar el dia de la tronada i el dia 1 fer els 100 metres braça, doncs, pues, bueno, estem contents. Llàstima, m'hagués per demanar, no?, que hagués fet una cosa primer i l'altra, primer la competició i després la Festa Major, però, bueno, ha caigut així, però és l'any que ve ja seguirem i tornarem a estar aquí a la Festa Major.
Uns Jocs Olímpics és el gran somni d'un atleta d'elit com tu, i tu ho has pogut fer realitat 2 vegades. Recordes les sensacions, la il·lusió d'aquella primera vegada a Rio?
Sí, jo tinc molt gravada la sensació aquesta de tirar-me per primera vegada a la piscina. Debutava amb els 100 metres d'esquena i just quan tu fas la sortida dins l'aigua, el cronòmetre electrònic tenia el logo, no? El logo de Rio. I en aquell moment, quan el vaig veure, em va venir la idea de dir... Estem aquí, ho hem aconseguit, no? I em va donar un plus d'energia per començar la prova. I jo me'n recordo exactament aquell moment de veure el logo davant meu, de dir, ho hem aconseguit.
I quan estàs nedant, mirant en blanc, estàs fixat en el teu objectiu, vigilant el rus, què fas? Què passa quan nedes?
Jo sóc una persona de pensar molt. Intento, sobretot, pensar en el que estic fent. Intento evadir-me del que tinc al costat, no? Sí que en algun moment que nades o si respires per la dreta i just està a la teva dreta el teu rival, o quan vas a respirar mirant endavant a la braça, pues, obres una mica, no?, la panoràmica i veus una mica allò de refilón. Però intento no observar, perquè el que et provoca això és que no estigui ben col·locat a l'aigua, no? I no sigui tan efectiu. Llavors sí que, juntament amb el meu psicòleg, el Quique, pues, treballem molt a aquestes coses, no? De dir, quan estem a càmeres sortides, no pensem en el que hi ha al costat, no pensem com està el rival, sinó pensem en el que hem de fer a l'aigua, no? I em divideixo, pues, la prova en diferents punts, no? La sortida, els primers cicles, la sensació que vull trobar, viratge i arribada. I sóc molt... Jo a vegades ho explico i em ratllo bastant, no?
Sí.
Jo estic comptant el meu tempo, el temps en què estic nedant, per ser que la freqüència... O sigui, jo...
O sigui, el cervell va a tota màquina, independentment del cos que està nedant.
No, jo, igualment, en entrenament sóc una persona de comptar la freqüència, marcar-me un tempo, no nado per nedar. Sempre, des del començament ha sigut així, m'ha funcionat, i ara és raro que no compti.
Com serà aquest estiu per tu, amb aquest període tan important, no?, previ a una fita com són uns Jocs Olímpics?
Bueno, doncs ens queda aquests dos mesos i pico fins la gran cita. Ara ens queda, a nivell de competició, debutem aquest cap de setmana aquí per primera vegada a casa, al Club Natació Vilafranca, o als Jocs Catalans aquí, on em fa molt... Bueno, és un orgull i tinc moltes ganes de debutar aquí a casa. Després ens anem a Campionat d'Espanya el cap de setmana següent i després de competició ja parem, no? Ja quedarà la recta final d'entrenaments, on hi haurà una concentració a partir del 23 de juliol fins al 13 d'agost, on pugem a Sierra Nevada, on preparem aquesta recta, rectíssima final, i després ja baixem dues setmanes i cap als Jocs.
Hi ha estatge previ a París mateix?
Aquesta vegada tenim sort que no farà falta estar tants dies abans perquè no hi haurà canvi d'horari, no hi haurà com va passar a Rio o va passar a Tòquio. Per tant, jo crec que apurarem. Considero que viatjar uns 3, 4, 5 dies abans és suficient, però això depèn del comitè paralímpic, del seleccionador, que ens digui el dia.
Si no hi hagués la cita a l'horitzó dels paralímpics, si fos un any sense Jocs Olímpics, amb competicions, evidentment, com és un dia a dia a la teva vida? Quina rutina tens?
El meu dia a dia és molt,
molt
complex.
És molt divers?
Sí,
depèn
molt divers.
Del dia?
No hi ha dia que no estigui amunt i avall, no?
Però cada dia a la piscina?
Cada dia de dilluns a dissabte. Diumenge ens dona descans, nosaltres estem al voltant de 9 entrenaments d'aigua a la setmana, més 4 de físic. Això una setmana, una altra, una altra, una altra, no? Sí que hi ha algunes, per exemple, Sierra Nevada, que és concentració, sí que hi ha encara una mica més d'entrenaments. Ja passem de 9, potser, a 11 entrenaments d'aigua a la setmana, no? Lògicament, si fem comptes, hi ha dies que doblem, no? Que diem que al matí faig un entrenament d'aigua, després faig un entrenament de gimnàs, aquest és a la franja horària del matí, i a la tarda tenim un altre entrenament, no? Llavors, bueno, no és el sol fet de fer-lo, sinó el tema de desplaçar-me, a l'estar vacat dins del car de Sant Cugat, surt de casa cada dia, torna, bueno, pues, lleves a 6 i mitja
del matí. Tal com va la P7.
Bueno, encara. Hi ha
els
moments,
teus horaris no tant?
Sí. No, i tinc sort que vaig en direcció que no tinc caravana ni cues, no? Però realment és així, o sigui, és bastant llevo d'hora i potser no arribo a casa fins a les 8, però sí que tinc un horari molt marcat que intentar a les 9, 9 i mitja, estar allà tranquil. I a part aquí som-li, al ser pare, tenir un nen.
Quants anys té?
Ara té 2.
Encara dona molta guerra.
Sí, però bueno, és l'alegria de la casa, o sigui, estem supercontents d'ell, disfrutem un munt i a part de la satisfacció, si el dia et va malament, solament quan el veus i et fa qualsevol tonteria, et riu, t'abraça, jugues amb ell, ja tota l'emprenyada que pot ser que no t'hagi anat bé el dia en entrenaments o en feina, t'ho treu ràpid, això.
Des de fa uns anys el Toni Ponce és esportista d'elit, però també és fisioterapeuta amb clínica pròpia. Com compagines? O és més un projecte a mig termini per quan afluixis intensitat esportiva?
Bueno, ho portem com podem. Realment no la tinc abandonada i no vull abandonar la clínica. Considero que és la meva segona feina, no? Això de l'esport d'elit hi haurà un moment que s'acabarà. I sóc fisioterapeuta, no? I segueixo treballant. Sí que intento, doncs, les tardes que no entreno, obrir clínica i agafar pacients. També tinc sort que compto amb dos professionals més fisioterapeutes que estem treballant i hem fet un equip molt no competitiu, no? Sinó molt professional, on jo crec que estem donant un bon servei a la població. I juntament amb la meva dona, que és la podòloga del centre, no? Realment era un somni que tenia juntament amb la Maria, la meva dona. Ho hem aconseguit, ja portem 4 o 5 anys, amb una pandèmia entremig, i hem tirat endavant, per tant, jo crec que ja va rodat i la gent realment cada cop està més contenta, ens ve molta gent i no ens podem queixar, de veritat, estem molt contents.
Penses en la fi de la teva carrera esportiva?
Tothom em pregunta això, eh? Tothom em pregunta i
és
no és
que
pregunta aquest any.
És tan diferent a les altres professions,
ja,
no?
Ja.
Que saps que un dia et jubilaràs. Sí. Clar, la teva és més curta.
Sí.
I no sé si mentalment tens aquest horitzó davant o el que prima és el dia a dia i els objectius més immediats i anar veient.
Sí, aviam, jo ara no penso en retirar-me a dia d'avui, perquè solament estic pensant en París, no? No, tampoc et asseguro ni molt menys fer un altre cicle paralímpic, no em veig a Los Angeles 2028.
Quatre anys més, no.
A dia d'avui, no. A dia d'avui, vale? No em retiro ja, però sí que vaig any. Ara jo, per exemple, l'any que ve, pues, bueno, hi haurà més canvis, potser tirarem més cap a casa, on em ve de gust estar més entrenant aquí a nivell de club, on em ve de gust entrenar, on he après a nedar al Club Natació Vilafranca, a les mans de l'Albert. Considero que és un bon entrenador i que té molt, bueno, ha tret molta cosa important dins del seu grup d'entrenament. Per tant, jo crec que és un entrenador que em pot donar molt. I també em ve de gust viure una mica, no?, aquesta fase de club amb aquests nanos que tenen una ambició diferent, no? I, bueno, estic a aquest procés de parlar, aviam com ho fem, entre el CAR aquí, per lo menys l'any que ve, no? I després això, sempre ja materialitzats any a any, ens marcarem uns objectius. L'any que ve, lògicament, ja ha sortit que octubre serà el campionat del món a Singapur.
La intenció és anar-hi.
La intenció és anar-hi. Però ja et dic, la natació està molt top, molt a dalt, però bueno, jo ara ja començaré a pensar més cap a casa, amb la família, amb el nen, amb més tranquil·litat.
Per tant, afluixaràs esportivament?
A nivell de l'any, sí. A lo millor no tantes competicions fora, no sé què són les que em demani el seleccionador, perquè aquí he d'anar sí o sí, per estar en rànquing, però fer més competicions a nivell de casa i entrenar, i llavors anar a la competició de referència, que és el Mundial, i això és el que tinc una mica pensat. Tampoc no el tinc al 100%, eh? Ja et dic, quan acabi París, seuré amb la meva dona i hem de parlar això.
Ara l'objectiu és París.
Totalment.
I després?
I després ja valorarem. Depèn de com vagi París. És que depèn de moltes coses, però en el moment la il·lusió hi és, que això és el bàsic.
La il·lusió? Abans que el nivell esportiu, físic, mental...
Sí,
prima?
Sí.
Pot amb la resta?
Sí. Encara que tinguem setmanes molt dures on dius, uf, és que ja em costa això, o amb llevar-te, no? Encara no hi ha cap dia que en llevi i dir, és que no vull anar, no hi vaig. No hi ha hagut cap entreno que hagi passat això, no? Per tant, la il·lusió hi és, les ganes hi són en aquest sentit, no? I a mi em fa feliç, no?, el competir, en veure que marco objectius i segueixo estant amb els temps que he d'estar, seguint estant en aquest podi. Bueno, hi ha molts factors, no? Si realment els resultats acompanyen. Jo el que sí que tinc clar és que em vull retirar quan sigui sobre el podi. No vull anar amb decadència a les piscines, que de cop ja no estàs en podi, de cop ja et costa més estar 5è, 6è, de cop ja et costa entrar en finals. No, això no vull acabar així, perquè llavors ja no vull acabar amb aquesta sensació, perquè és l'última que et quedaràs, no? Llavors sempre intentaria, pues, acabar amb un nivell alt.
Òptim. D'adolescent ja havia competit en natació, el Toni Ponce, però va tenir una mala experiència i ho vas acabar deixant. Explica'ns què va passar.
Bueno, com bé dius, el ser jove no sabia que existia la natació adaptada. Sí que me'n recordo així un record esporàdic d'un entrenador, no sé qui, que em va dir, oh, hi ha gent amb discapacitat, que tal? No, jo vaig fer-me, jo no vull. I potser haguéssim tirat per allà i no sé com hagués anat la cosa. Però, bueno, vaig estar al Club Natació Vilafranca fins als 14 anys, on va haver una competició que em va dir, participa, que segur que ho faràs molt bé, i bueno, vaig quedar últim. Jo ens dic, bueno, jo sóc una persona molt competitiva, on no m'agrada perdre, i veure que vaig quedar últim, dic, això no és per mi. Dic, s'ha acabat. Jo me'n recordo que vaig anar al vestuari, va venir mon pare, i em va dir que, bueno, Toni, pues, si no t'agrada o no, ho deixem. I ho vam deixar. Bo, és dolent. Ara mateix, la meva personalitat i el que m'ha donat l'esport, diria, calma, parlem, valorem què ha passat, què no ha passat, però en aquell moment...
14 anys.
14 anys, què vols, no? Llavors, bueno...
I penges la natació?
Totalment.
No només competir, sinó la natació.
Totalment.
La deixes.
Sí, sí. Sí que, bueno, sí. És que no ni anava a cap piscina ni res. La piscina de l'estiu per anar a jugar, o la platja, o per aguantar, però... No, la deixo.
Quan tornes a nedar? Què fa el clic?
Jo crec que va haver dos moments claus. Un, sobretot, en el moment exacte que jo vaig veure els Jocs Paralímpics de Londres per la televisió, on vaig veure que existia això, que no sabia el que era, i em vaig començar a cridar. És el fet d'estar o no estar veient la tele. Si no hagués estat, potser, segurament que no coneixeria encara.
Quants anys tenies?
Jo tenia en aquell moment 25 anys.
I descobreixes la natació adaptada. No,
clar, llavors,
de competició.
De competició, sí. Llavors, justament, jo estava vivint amb la meva dona i li vaig dir, Maria, jo vull fer això. I ella, el bo que ha tingut, i sempre li agraeixo, que mai em va dir, vinga, va, deixa't de tonteries, que tu ja tens la teva feina. Jo en aquell moment estava treballant de fisio als serveis mèdics Penedès i em va dir, deixa't de coses, i no em va dir, bueno, prova-ho. I això va ser una clau també, no? I després l'altra cosa que també em va decidir per lluitar-ho o per indagar-me en aquest món va ser, pues, bueno, les últimes paraules que vaig tenir ma mare el dia que, abans de morir i tal, on em va dir que la vida s'ha de disfrutar, que deixem de pensar el dia de demà, perquè el dia de demà no saps com et va, no saps per on anirà, i disfruta de la vida, disfruta, fer el que vulguis, lògicament dins d'uns barems, tal, però disfruta. I és el que vaig fer i estic fent.
Als 24 anys, doncs, tornes a la piscina, a la natació, però no estaves en bona forma física.
No, clar, aviam, de no fer esport de res i, bueno, pues, un no està fort, no està bé físicament, llavors el primer objectiu era posar-nos, tornar a saber què és posar-se al banyador, tornar a saber què és nedar, diguéssim. Sí que el bo, fer-ho de petit, que som esponges, ja ràpidament ja tenia unes sensacions bones. I llavors, bueno, pues, un cop començat a preparar-me, llavors ja vaig contactar en aquell moment amb el Club Natació Sitges, que era el club més proper aquí a Vilafranca, que tenia una secció de natació adaptada, i molt agraït eternament a Montse Mascarà i a Xavi Cenzano, que són els que em van començar a impulsar tot això de la natació adaptada.
Aquests inicis no devien ser fàcils.
No, perquè, bueno, intentes ja compaginar el que és l'entrenament amb la feina, sí que per la feina anaves a les tardes, al matí ens vinga, va, ves aquí a Sitges, entrena, no sé què. Bueno, és complicat. Han hagut moments complicats, sobretot aquest, i sobretot el moment en què canvies la balança, no?, d'on li dones més importància a la natació que a la fisioteràpia, no?, on econòmicament no hi ha un recurs, no hi ha una ajuda, on apostes a la natació al 100%, on tu vols un resultat important a nivell personal, i després això, si ho aconsegueixes, tens l'opció ja de tenir aquestes beques on tu pots dedicar-te a ser esportista d'elit, però clar, fins a arribar allà, com ho fas? No és fàcil si tu tens 14, 15, 16 anys, que tu estàs estudiant, compagines els estudis, universitats, com fan els meus companys. No, no, en una entitat familiar, on has de tenir uns ingressos, on has de tirar endavant, pues, bueno, pues, la clau va ser també, pues, el tàndem que diem que fem la meva dona i jo, de dir, vamos pa'lante, i ho aconseguim. I mira, al final ho hem fet.
Quina edat tenies quan et decideixes?
Jo em decideixo, que també vaig tenir sort que en aquell moment el doctor Panyella em va ajudar moltíssim a dir, Toni, tu el que vulguis, però si tens el teu objectiu, pues, si pots venir dos tardes a treballar, dos tardes. Doctor, una tarda. Vale, va, una tarda. I això va ser al voltant jo vaig entrar als 26-27 al CAR de Sant Cugat, pues, jo crec que va ser amb 27 anys. Que ja preparàvem el Mundial de 2015 a Glasgow, on ja l'entrenador em demanava doblar. Abans intentaves compaginar, entrenaves a tope al matí i a la tarda treballaves, no? El 2014, però el 2015 ja un Mundial tenia que entrenar més.
Més d'una dècada.
Més d'una dècada ja, eh? Sí, sí.
Quan mires enrere...
Sí, no? L'altre dia ho parlava amb el meu entrenador, el Jaume, i és que portem 10 anys, eh? 10 anys que estic aquí a les teves ordres i sembla mentira.
Al web del Toni Ponce hi diu una frase que m'ha agradat molt. Diu, la vida és la que et toca i cal gaudir-la, no pots llançar la tovallola i ser pessimista perquè no gaudiràs de la vida. Està la teva màxima.
Sí, sí. És que és veritat, és així. O sigui, la vida s'ha de disfrutar. O sigui, problemes vindran. Sí o sí. Per tant, si no venen, aprofita, disfruta, fes i marca't coses. Jo sempre, quan vaig a escoles a fer xerrades o amb empreses, i és que és veritat, o sigui, no, només hi ha aquesta vida. O sigui, si tens un objectiu, el que sigui, m'és igual. Ja no et dic a nivell esportiu, d'alt nivell, sinó el que sigui. Fes-ho. prova-ho. Lògicament, com més complicat sigui el teu repte, més difícil serà aconseguir-lo, no? Llavors és on introdueixo això de la tovallola. O sigui, a mi... No, és que he fet una cosa com jo, no? En aquell dia vaig quedar últim i ja vaig tirar la tovallola. No, no la tiris. No la tiris, prova't. Dóna't el gust de provar. I no escoltis a la gent. No escoltis a la gent. La gent tindrà un no a la boca. Vull fer... No, home, no arribaràs. I això a mi m'ha passat. De... Oh, vull arribar... No, home, ui, això és molt complicat. Bueno, ja sé que és complicat, però deixa'm provar-ho i ho provo una, dos, tres, quatre, fins que ja digui que no. Però ho diré jo, no m'ho diran, no? Llavors jo crec que la gràcia és això. I independentment si aconseguim el resultat o l'objectiu o com vulguem-li dir, és el que t'aporta tot això, no? I a mi he tingut sort de ser un dels que ha complert i ha complit aquest objectiu, però... Tota l'experiència, tot el que jo he crescut com a persona, m'ho quedo. O sigui, jo, a part de ser un esportista d'èlit molt, no, molt, molt cabezudo, molt de dir, molt testarut,
molt tossut, sí, sí,
tal, no sé què, això també m'ho dona la meva feina. A mi ve un pacient que té un problema i jo, fins que no el solucioni, li donaré voltes i voltes i voltes. No em conformo, no? I bueno, són coses que vas aprenent en aquest procés, però si no tires la tovallola, clar.
Toni Ponce, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estoneta a Ràdio Vilafranca i molta sort amb els Jocs Olímpics.
Moltes gràcies.
Quin testimoni per acabar aquest divendres i tancar la setmana, el de Toni Ponce, impagable, i li desitgem moltíssima sort en aquests Paralímpics de París. Acomiadem setmana, diem adéu aquest divendres 7 de juny, marxem de cap de setmana, gaudiu-lo i ens retrobem dilluns.
Penedès en xarxa.